El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Desinforme setmanal.
Hem mirat d'explicar tota la setmana atentament, amb rigor, la informació que ens arriba, però fins que no arriba la sala de màquines...
Ara.
Fins que no arriben Sergi Vives i la sala de màquines, no, això no funciona.
No, perquè el que es porta, Mònica, és la postveritat, això d'agafar els fets, distorsionar-los, manipular-los, barrejar-los per fer-te una realitat a mida.
Que ja es diu fake news, això. Ja, això de la postveritat ja ha passat de moda. Ara ja es diu fake news.
L'actualitat de la setmana no ens ha acabat de convèncer, així podem oferir-ne una d'alternativa. Les fake news són un plat que se serveix en forma de titulars. Miquel Iceta veu tan proper un avançament electoral al Parlament de Catalunya que ja prepara la seva campanya electoral.
Què dius ara?
Sí, t'ho va dir l'altre dia. Sobretot la seva aparició en escena, que, atenció, ja no farà amb música de Queen, sinó amb la de les cantants Sonia i Selena i el hit que les va fer famoses. El Yo Quiero Bailar, de fet, Iceta ha assegurat que el grup socialista va arribar a contactar amb elles perquè cantessin en directe aquesta cançó al míting central de campanya. Però el candidat socialista ha lamentat que no es podrà dur a terme perquè ni la Sònia ni la Selena podran fer l'actuació al seu costat.
Bueno, pues això no hi serà. La una perquè no pot i l'altra perquè no es vol.
Mira, doncs escolta.
Escolta, m'han dit que el ministre d'Exteriors, el Borrell, li ha arribat la factura del mòbil i està escandalitzat perquè, per culpa del càrrec, es passa el dia viatjant a l'estranger s'adonar que li han clavat una pasta amb roaming.
Sí, això l'ha enutjat i ha demanat diverses vegades un canvi de tarifa. Però fins i tot els ministres tenen problemes amb les companyies telefòniques. Cada vegada que Borrell truca per sol·licitar-ho, li respon algú del call center donant-li llargues i ara Borrell, fastiguejat, ha decidit trucar a Vodafone per donar-se de baixa.
Hola, buenas tardes. Hablas con Diana. Dime, ¿cómo puedo ayudarte?
Es la tercera vez que tenemos que llamar.
Bueno, vamos a confirmar.
Y naturalmente, esta vez me temo que la conversación tendrá algo más de contenido que las dos primeras.
Ay, ay, amenazate.
Un momento, ya te miro.
Que fueron de advertencia.
Te voy a pedir que te mantengas en la línea, no te vayas a retirar. Te voy a dejar con algo de música. Ya vuelvo contigo.
Estoy hasta la polla de Vodafone.
Ai, Borrell perdent els nervis.
És que treu de polleguera, tot aquest tema.
Una altra cosa que em van dir l'altre dia.
Manem.
Que el canal Parlament perd audiència per la fatiga dels espectadors habituals.
És normal.
No,
per això ha decidit reforçar les retransmissions dels plens, fitxant atenció a Diego Armando Maradona com a comentarista.
Això és un hit per l'audiència, això segur.
Maradona, des d'ara conegut com el Torquemada del Parc de la Ciutadella, s'estarà a peu de moqueta portant una anàlisi personal durant les intervencions dels diputats. Podem sentir-ho.
Serem lleials al mandat del 1 d'octubre. Construir un estat independent en forma de república.
Él la pide, la quiere, la busca, quiere hacernos felices a nosotros, pero no le da.
No.
No le da, hermano.
No.
Es decir, es inútil.
Yeah. Sí, bueno, Carrizosa. ¿Por qué no van a la palabra?
Por una cuestión de orden.
Un hombre que va 20 veces al baño antes de hablar. Antes de hablar.
No ya... qui vegi, ni escolti, ni TV3, ni Catalunya Ràdio, segons programes i segons...
Caudillo.
Ruptura democràtica amb l'estat espanyol.
Traeme aquel. No, se va a jugar a la PlayStation.
Doncs escolta, és un fitxatge.
És un estil molt propi, molt seu. Pot funcionar.
I Albert Rivera, què li passa?
Doncs mira, comptava que aquestes alçades, tu diràs, ja seria president del govern. Però amb la moció del Sánchez, la cosa sembla que va una mica per llarg. I ha decidit buscar-se una feina extra que complementi el sou que cobra com a diputat ras. Els xalets de les urbanitzacions de luxe Pozuelo de Alarcón no es paguen sols, però al líder de Ciutadans no li cauen els anells per fer unes hores extres treballant els caps de setmana de porter de discoteca i convertir-se en un entrebanc per a alguns xavals que la freqüenten.
Pues nada, cuando voy a entrar a la discoteca me dicen que no puedo entrar.
¿Son mayores de edad o menores de edad? ¿Es mayor de edad, sí o no?
Pero es que los porteros eran unos mandados.
¿Es mayor de edad? Tiene que saber lo que está haciendo, que es un delito. Tiene que saberlo.
Habéis perdido un cliente.
Home, el to de porter de discoteca
el té, el té.
I, Mònica, l'entrevista més destacada de la setmana has pogut conversar amb el jove líder del PP, Pablo Casado.
Ah,
no sé
sí?
si ho sabies, que
home,
està recuperant
doncs,
sense complexes.
Estic perdent la memòria per segons.
Doncs mira, està recuperant sense complexes el vell espectacle Aznariada d'immunitzar catalans i bascos per rascar vots al preu que sigui. Una entrevista que ja havia de girar al voltant dels projectes, ja apuntats per l'aspirant a Moncloa, amb el renec del show patentat per Aznar anys enrere, però que va acabar amb una confessió íntima que un no s'esperava d'un personatge tan conservador.
El president del Partit Popular és aquí, a Sitges. Aquest dissabte ha rebut el Gran Premi Honorífic, el màxim reconeixement de la seva trajectòria.
Gràcies a tots els que habéis querido acompañar, a José Nieto, a Javi Aureliano también, a Pepa, a mi mujer. Y no sigo ya porque si no, no acabo.
Pablo Casado es tossut, meticulós, elegant.
Qué bonito ese párrafo.
Però ara està aquí sota un barret, no sé pas.
Que ya no es una cuestión de supremacismo, que también.
I nosaltres hem tingut la sort de poder-hi conversar.
Muchas gracias. Yo creo que aquí se respira esas ansias de cambio.
Sí, sí.
Hem vist el show una altra vegada, 20 anys després.
Pero me da igual. Lo quiero hacer. Los independentistas. Eso es lo que queremos combatir y lo queremos combatir igual que lo hicimos con las Fuerzas Armadas.
¿Ens ho pots explicar una mica com està aquest projecte? Estaves intentant aconseguir el finançament.
Con capital, no solo castellano, sino privado también de estas tierras.
Has vingut a Sitges a rebre un gran premi honorífic.
Yo creo que el hito más importante de la humanidad. En mi opinión, solo comparable probablemente a la romanización.
Un suprem com... Ah, he d'anar a Sitges.
Cosmopolita, mediterrània i abierta. Con el orgullo, el desfile.
L'altre dia una persona que et coneix, el que ha treballat amb tu, em deia que ets un volcà en repòs.
Me vais a tener aquí, mientras no se diga lo contrario, todas las semanas un par de veces detrás de ti.
Sembla que és el que a tu t'agrada. Dius, hauríem de... M'agradaria poder-hi entrar per entendre el que fan, no?
Para volcarlos. Y sobre todo, Juanma, que aún... No ha disfrutado.
Que tinguis molta sort. Moltes gràcies.
Acabo diciendo que viva el desfile del orgullo.
Desinforme setmanal.
Vinga, que està tot bé!
Apreteu.
Vinga, que no l'ho col·loca!
Això ho ve d'apretar.
Vinga, porca, porca!
I si una cosa fa bé el desinforme setmanal és aquest esprit de periodisme de carrer
que
trepitja el territori per on passen els esdeveniments. I cada setmana llueixen un espectacular desplegament humà a la nostra roda de corresponsals que fa patir una mica.
Va, marxem fins al Berguedà, on aquesta setmana i de cara a la propera festa de Halloween ha obert les portes un gran parc del terror anomenat Gralla-Land.
Gralla-Land.
Un recinte caracteritzat per fer sonar les gralles non-stop les 24 hores del dia, on els grallers apareixen d'on menys t'esperes per bufar-te l'instrument fins i tot a la matinada quan estàs dormint tranquil·lament. Berga, anat-hi a d'ell. El parc Gralla-Land deu fer un cague que no vegis, no?
Amb aquest entusiasme i amb pirotècnia inclosa es donava el tret de sortida ahir a la nit a la inauguració d'un parc fet realitat en només 9 mesos. Un tastet pels més de 800 convidats, autoritats, influencers i mitjans que van sortir excitadíssims.
Mucho miedo, mucho grito.
El Marc ha tingut molta por.
Molt bé, molt bé. Brutal.
M'he quedat amb casa a tornar-ho a fer.
A la zona pràcticament no queden places hotelers.
Gràcies, Nati. Això deu ser narcotitzant, com a mínim.
Quina por, no t'hi vulguis trobar. No t'hi vulguis trobar. Va, marxem a Berlín, on milers d'automòbils alemanys tornen a estar sota sospita. El problema ara no rau en els motors dièsel, sinó la veu del navegador que et guia per arribar a la destinació desitjada. Es veu que degut a un sabotatge anònim, tots els vehicles de Volkswagen del darrer any, quan activen la veu en alemany del sistema de navegació, escolten Adolf Hitler guiant-los cap al Quart Reich. Sentim el polèmic Tom Tom adulterat fent un guiatge. Déu-n'hi-do. I ara sentim el moment que el Tom-Tom de Hitler t'anuncia que s'ha arribat a lloc. Home, t'anima, si més no. Oriol Serra, Berlín, fins que no s'ha detectat aquesta disfunció, quants conductors alemanys han marxat ja fullats en direcció a Varsovia per envair Polònia sense saber-ho?
Doncs déu-n'hi-do, tot plegat afecta més de 2 milions de vehicles a escala mundial, la meitat dels quals a Alemanya...
Home, doncs sí, déu-n'hi-do, és una bona expressió. El temps és boig i aquest mes d'octubre tant et cau un ruixat que s'emporta per davant tot el que et troba, com fot un sol que et deixa més torrat que Jean-Claude Juncker en una boda amb barra lliure. Davant d'un clima tan canviant, les ments més brillants de la Comissió de la Unió Europea proposen cobrir tot el continent amb un plàstic gegant per fer un efecte hivernacle que no depengui del que passi al cel. La idea de buscar una lona de milers de quilòmetres és una impossibilitat, tot s'ha de dir, però almenys és una iniciativa del govern de la Unió, que té per costum no fer mai res i, en canvi, amb això de l'hivernacle gegantí, doncs mira, ha pres alguna iniciativa. Ha sorprès tothom que des de Brussel·les es fes alguna cosa, oi, Jordi Baró? Bon dia.
Hola, bon dia. Inèdit en la història de la Unió Europea. Un fet d'aquest tipus no s'havia produït des dels anys 50. Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Gràcies, Jordi. I no ens n'oblidem de fer un cop d'ull al Regne Unit, on suposem que deu coure la xiulada que la selecció anglesa va rebre per part dels aficionats de la Roja el passat dimarts al partit de futbol entre Anglaterra i Espanya. Sergi Molero, Londres, s'ha criticat aquest lleig sofert a Sevilla per part de l'afició anglesa o s'ha obviat perquè tots els hooligans que van anar al partit estaven tan tajes que no recorden res del que va passar? Digues, hi ha reacció?
Doncs no. Sergi Molero, vaja. Catalunya Ràdio, Londres.
Això... Ei, Molero, què passa, tio? Tu ja estàs, no, tu?
Clar.
Deixa'm el micro, ja que hi ets.
Temporalment.
Merci. Mira. Bon dia des de Londres, on no veuen el sol lluir des que Isabel II li va venir la seva primera regla. Bueno, veig que l'Adrià Quatrecases...
Ara ja s'anés a l'Adrià Quatrecases, doncs a Londres, no?
Londres. Doncs mira, si ha desplaçat per informar-nos de l'última hora de les negociacions del Brexit, suposo que és així. Doncs sí, rei, perquè des d'aquí Theresa May insisteix a negociar les condicions del Brexit, però fonts properes a la primera ministra britànica ens han filtrat que hi ha una sèrie de punts de fricció que no semblen trobar desllorigador. Un d'aquests entrebancs és qui es queda amb José Mourinho. May considera que és pertinent que deixi el Manchester United i torni cap al continent, però sembla que els socis europeus no volen tornar a saber-ne res d'aquest cretí i exigeixen que se'l mengin amb patates els anglesos. Un altre factor que complica les negociacions és el del menjar. A les reunions que mantenen Gran Bretanya i els dirigents de la Unió, May sol demanar que el càtering que els duguin sigui fish and chips i salsa chutney de mango. Però això és absolutament inacceptable per als representants francesos i italians que estan acostumats a menjar coses dignes i no les preparacions fastigoses pròpies de les illes britàniques. Però això, tot això, serien minúcies si no fos per l'assumpte que té realment segrestat l'acord entre les parts, l'econòmic. La Unió Europea amenaça amb aranzels, mentre que Theresa May amenaça amb posar una taxa elevadíssima per cada reemissió que s'hagi fet a Europa d'algun capítol de Mr. Bean. Una mesura radical que posaria en risc TV3 i algunes altres televisions continentals. Seguirem molt atents a com evoluciona aquesta tensa negociació mentre el Molero i jo ens prenem unes guines amb calçotets des d'un bar d'apostes esportives. Sí o no, tio?
Sí. Doncs no.
Ah, ets un soro. Adrià Quatrecases, Catalunya Ràdio, Londres. Gràcies, Adrià.
Desinforme setmanal.
Sou uns punyeteros.
I aquesta setmana s'ha tornat a parlar de l'abolició dels canvis d'hora, ara en parlàvem, un costum anacrònic que t'obliga a resincronitzar rellotges dos cops l'any, un absurd, fa arribar tard a la feina 3 de cada 5 ciutadans,
això
segur.
Això com a poc, com a poc.
Hi ha qui proposa mantenir només l'horari d'estiu, hi ha qui aposta per mantenir només el d'hivern.
No, no, hi ha també una associació d'anarquistes que demana que s'eliminin directament les hores i que cadascú arribi als llocs quan li surti de la fava.
Doncs el seu portaveu... podria ser el matí a Catalunya Ràdio.
El seu portaveu considera que els rellotges suprimeixen la llibertat de l'individu i que els governs que toleren l'existència d'hores i minuts coarten la naturalesa de l'home amb voluntat d'apropiar-se'n i treure'n rèdits productius. El jove portaveu dels anarquistes ha carregat durament contra els rellotges i els horaris.
La forma más directa de oprimir al pueblo. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Déu
un montón de reglas impuestas al pueblo.
Anem forts, eh? L'altre tema és decidir quin coi de fus horari pren Espanya, perquè li tocaria el fus de Londres i Lisboa, però clar, Franco va voler agafar el mateix que Berlín, per no dubtar si era bona hora o no, per trucar Hitler quan ja era fosc, i mira. Novament hi ha gustos per tots, hi ha qui prefereix mantenir el fus horari actual, hi ha qui prefereix corregir-lo i anar amb l'hora amb Londres, i després hi ha Pablo Casado, que proposa anar amb l'hora de Mart per anar quadrat amb els extraterrestres, perquè si mai baixen a destruir la Terra, sigui una hora en què tots els espanyols estiguin desperts i no pas de matinada, quan no estàs per invasions ni estàs per res.
¿Qué otra nación como la española puede seguir teniendo esos vínculos con prácticamente un tercio?
I ara parlem de coses importants, és a dir, esports. Perquè l'equip mèdic del Barça ha fet un estudi exhaustiu de l'enèsima lesió del central belga Thomas Vermaelen per intentar concloure per què es lesiona tan sovint l'home.
S'ha descobert que era un gerro, no?
No, després de desenes d'anàlisis i proves mèdiques, l'equip encapçalat pel doctor Pruna ha arribat a una conclusió encara més evident. Vermaelen es trenca tant perquè en realitat és Mr. Potato.
Veus, no anava malament jo, ja.
El mateix doctor Pruna ho va assegurar ahir en roda de premsa després de veure com, sense voler-ho, en plena plena artroscòpia, es quedava amb la cama de Vermeulen a la mà.
Ens adonem de que en el seu interior hi han cossos lliures amb el qual pensem que es resoldrà definitivament pues, la seva problemàtica.
Diu cossos lliures, ara.
És una bona definició, cossos lliures. Pel que fa a altres aspectes del club, el Barça ha decidit innovar i intentar motivar els jugadors de cara a la propera setmana intensa que s'acosten partits contra el Sevilla, Inter de Milà i Real Madrid. La directiva ha anunciat una mesura que agradarà molt al soci blaugrana. Per cada partit perdut, els jugadors pagaran de la seva butxaca el preu de l'entrada dels abonats fins a un màxim de la meitat de l'abonament de tota la temporada. A veure, és un win-win perquè tens
diu,
la parròquia contenta.
Un per guanyar,
contenta.
Guanyar. Es diu, un per guanyar, guanyar.
Doncs un per guanyar, guanyar.
Nicolau Dolç.
Perquè t'estalvies una pasta en matèria dels sous dels jugadors i, mira, encara que vagis perdent, sentim el portaveu del club, Josep Vives.
El soci abonat cobrarà el 50% del preu i no el preu pagat per l'abonament.
I aquesta setmana hem tingut noves revelacions inquietants. El licenciado Pablo Casado ens ha fet saber que un tema de debat històric pendent de resoldre des de fa molts anys, com és el de l'eutanàsia, no existeix.
És que no existeix.
Però existia. Els demés ens consta que existia perquè se'ns n'ha parlat i discutit moltíssimes vegades. Ara resulta que l'assumpte de l'eutanàsia ha desaparegut. Puf, com per art de màgia.
Així és el que deia ell.
Mira, igual que, no sé, igual que per la vicepresidenta espanyola ha desaparegut el referèndum d'independència pactat d'Escòcia, que tot i muntar-se, votar-se, recomptar-se i guanyar el no, segons ella, puf, no ha passat, no s'ha fet. D'aquest fenomen tan misteriós de fets ocorreguts que tot d'un desapareixen, no cal dir que se n'ha ocupat l'expert en enigmes sobrenaturals Iker Jiménez.
Si es que el Partido Socialista es experto en sacar cada vez que gobierna problemas que no existen. Problemas que no existen. Problemas que no existen. Problemas que
produce realmente miedo en todas las personas que están allí.
Un problema que no existe en España. Si es que este problema no existe.
Hay un montón de enigmas en torno a este caso y a otros muchos casos que podríamos llamarles desapariciones extremas, insólitas.
Bueno, es que en Escocia no hubo un referéndum pactado. No lo hubo.
Que cualquier persona, por favor, si sabe algo, si ha escuchado algo, si puede saber parte de la verdad, nos llame aquí, porque estos temas a veces, bueno, pues son casi detectivescos, ¿verdad?
Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Es un caso más. Hay unos cuantos, hay un puñado de lo que llamaríamos desapariciones extremas, y hoy vamos a intentar hablar de ellas.
No podía celebrarse, ni se ha celebrado.
Es tremendo. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo porque lo que queremos todos, aquí como periodistas en Milenio 3, yo personalmente, Iker Jiménez, lo deseo con todo mi corazón, es que cientos de miles de personas vuelvan a saber de esta historia que no se puede olvidar.
Que no existe en España, si es que este problema no existe.
No existe.
I la tensió entre les diplomàcies espanyola i belga està arribant a un punt, diguem-ne, bastant xungo.
Per dir-ho
sí, tècnicament.
Impropi de la sala de màquines.
Exacte. Sí. Segons s'ha explicat el TN, s'estan deixant estar de protocols i les discrepàncies cada vegada es resolen de forma més contundent.
I el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha comunicat personalment a l'ambaixador de Bèlgica l'assassinat del delegat del govern de Flandes a Espanya. Desaparegut i possiblement esquarterat. La decisió és conseqüència del malestar de l'executiu de Pedro Sánchez davant de les reiterades declaracions del president del Parlament flamenc desqualificant Espanya arran del procés judicial obert contra els líders independentistes.
És la tercera vez que tenemos que llamar a consultas al embajador belga y naturalmente esta vez me temo que la conversación tendrá algo más de contenido que las dos primeras, que fueron de advertencia.
Avui Donald Trump ha enviat el seu secretari d'Estat a reunir-se directament amb Josep Borrell per investigar què va passar en aquell consulat on el delegat del govern de Flandes a Espanya mai va arribar a sortir.
Mesures expeditives.
No
amb això
sortir,
acabem avui aquest desinforme setmanal.
Escolta, recupera l'Adrià de Londres.
Ho farem.
Perquè pensa que allà el Molero...
El Molero dona molta conversa.
El Molero també és molt expeditiu, eh?
Sí. L'altre dia, per
no
cert...
No descartis que apliqui l'estratègia que acabem de sentir amb l'Adrià.
No
el puguem recuperar.
No sé. Home, suposo que si escolta que cada vegada apareix de forma assídua aquí al desinforme setmanal, en dirà alguna.
Gràcies, Sergi Vives, per la sala de màquines aquesta setmana. Una pausa i deixa que soni amb els pets avui.